Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És dimecres, dia 17 de juliol. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Emilian, qui us estarà acompanyant els propers minuts en el Via Directa. Després de totes les entrevistes que hem realitzat a l'espai de portaveus i que ja estan disponibles a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, avui, en el Via Directa, el que farem serà un resum d'aquestes entrevistes, però això sí, un resum on inclourem les diferents votacions que han fet els portaveus a la gestió del propi partit, a la gestió del govern municipal i a la gestió de la oposició. Unes notes a final de curs, que avui escoltarem les notes que han posat a tots els partits polítics, tots els portaveus, en aquestes entrevistes que hem realitzat aquests dies. Avui també farem balanç del Servei Local de Català. Ens acompanyarà Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. I també comentarem la nova pàgina web que ha posat en marxa l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu és talent, és la pàgina web que fomenta el talent local de la ciutat en diferents àrees, com arts plàstiques, música, arts gràfiques, multimèdia, arts escèniques, dansa, cinema, fotografia, arts al carrer i també arts literàries. La pàgina web és artistes.sabarca.cat. Avui escoltarem les paraules de la regidora adjunta de Cultura, Anna Serra, que ha presentat aquesta pàgina web i ha recordat també quines són les persones que s'hi poden inscriure. Aquestes i altres informacions en aquesta nova edició del Via Directa d'avui dimecres, dia 17 de juliol.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
A Ràdio Sant Andreu, les diferents entrevistes de l'espai de portaveus, hem demanat als portaveus dels grups polítics municipals en presència en el plenari municipal que posin notes. Notes a la seva gestió com a partit, notes a l'equip de govern i notes també a la gestió de l'oposició. Escoltem primer de tot el portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril. Quina nota posaria la gestió de FEM Sant Andreu, com a FEM Sant Andreu, en aquest darrer any, primer any de legislatura?
Doncs una nota molt alta, la veritat. Jo posaria un 8,75 aquí a FEM Sant Andreu, per la feina que s'ha fet i perquè també és important assenyalar que gran part del nucli de FEM Sant Andreu va passar de sobte a ser govern. Llavors, aquí hi ha hagut un esforç reorganitzatiu molt important en el partit i, bueno, persones que agafen rols també, que donen un pas endavant, no?, que han de tenir aquesta generositat també per implicar-se, per, bueno, sacrificar temps personal, perquè moltes vegades tota acció social, i aquí també entra l'acció política, al darrere d'aquests projectes sempre hi ha el teu sacrifici, el temps personal, no remunerat, totalment vocacional, etc, i són l'autèntica ànima i vida de les entitats, i en aquest cas del partit, de FEM Sant Andreu. O sigui que posar en valor aquest esforç intern de reorganització, sí.
8,75 a la gestió de FEM, al govern municipal, recordem, FEM Sant Andreu i En Comú Podem.
Al govern municipal posaria, mira, un 8,5, per exemple. Poso aquest 0,25 de sobreesforç al partit justament per aquesta reorganització. En el govern posaria un 8,5, així per arrodonir-ho més, perquè tenim marge de millora. Sempre el 10, no sé si alguna vegada jo diré un 10, perquè sempre tens una oportunitat i un marge de millora, però aquest govern, amb En Comú Podem, penso que està funcionant prou bé, que al final les diferències, en realitat, quan t'hi poses, no són tantes. Al final, aquesta línia de voler treballar per Sant Andreu de la Barca, que és la més important, la que ens uneix facilita aquesta feina que fem entre tots, aquesta organització, aquesta complicitat i implicació per part dels dos partits, i la veritat és que penso que estem fent una gran feina, sí.
Quina nota, per tant, 8,5, sí. 8,75 a FEM, 8,5 al govern municipal, i quina nota li posaria a l'oposició?
Doncs a l'oposició no arribaria a l'aprovat, li posaria un 4, tenint en compte que a l'oposició hi ha una part molt important que és un partit, un sol partit, llavors aquí sí que penalitzen en aquest cas, però li posaria un 4, sí, perquè hi ha potser una part més minoritària que és més constructiva, la part més majoritària no acaba de ser tan constructiva, o sigui, hi ha un discurs de destrucció molt important que en realitat, malgrat, per una banda, diu que vol proposar, que vol tendir ponts, etc, després a l'hora de la veritat, quan estàs a la taula i dius, bueno, quines són les propostes, quina és aquesta ajuda, etc, doncs no arriba. Així que aquí penso que també tenen marge de millora com a posició per treballar i fer unes propostes honestes i sinceres, sí.
Les notes del portaveu de FEM Sant Andreu, Miquel Àngel Abril, amb 8,75 a la gestió de FEM Sant Andreu, 8,5 a la gestió del govern i un 4 a l'oposició. A continuació, a Ràdio Sant Andreu, escoltem les notes del primer any de la legislatura que posen, en aquest cas, Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Home, posar-nos notes...
De l'1 al 10, eh?
De l'1 al 10, posar-nos notes nosaltres mateixos, jo crec que un 10. A veure, nosaltres hem fet una feina des de la humilitat, d'assumir l'espai que ens ha demanat la gent i que ens ha posat la gent, respectant el resultat de les eleccions. I a més, moltes vegades hi ha gent que intenta fer confondre la gent, que la crítica té a veure amb una situació de recel o de no haver assumit la situació. No és certa, no és certa. De fet, nosaltres hem assumit on estem i estem fent una feina d'oposició que fiscalitza l'acció del govern i que intenta ajudar i millorar Sant Andreu de la Barca des de diferents àmbits. Per tant, estem satisfets. Jo crec que a nivell intern hem treballat molt bé, el grup municipal funciona molt bé, tenim moltes idees, molts projectes i estem també configurant el projecte de futur del nostre partit. Estem molt satisfets de la feina que hem fet i sobretot doncs, de començar... Jo crec que hem fet veure a la gent de Sant Andreu de la Barca, hi ha molta gent que aquest govern era un govern de ficció i un govern que explicava moltes coses, suposats canvis, noves formes, etc., que no són certes i que realment la seva acció de govern ha estat molt pobra.
Ara sí, apuntuem el govern municipal del 0 al 10. Quina és la nota que vostè li posaria al govern i per què?
Doncs no passaria d'un 2. Jo crec que és clarament insuficient, clarament deficient, i aquí hi ha moltes paraules, hi ha molts gestos a sota dels quals no hi ha res. Jo crec que no han fet res aquest any. Les accions que han dut a terme aquest any són les heredades del govern socialista, els projectes que estaven en marxa, i la ciutadania ja comença a veure d'una forma molt més clara que aquest govern no és un govern capaç de donar solucions a Sant Andreu ni d'establir un projecte de ciutat del qual no coneixem.
Un 10 a la gestió del PSC, un 2 a la gestió del govern municipal i al conjunt de l'oposició, quina nota li posaria?
Jo crec que al costat de l'oposició, al reste de l'oposició, si he de fer una votació conjunta, jo crec que hi ha partits clarament deficients i algun partit que fa una oposició molt més seriosa, jo posaria un 5.
Doncs aquesta és la nota.
Evidentment, Vox un 0.
Per?
Doncs perquè és un partit que està segregant l'odi i la divisió a la nostra ciutat. Es va demostrar en el darrer ple que vam ser nosaltres, els socialistes, els que vam haver de dir-li a aquesta formació, a Vox, que no acceptem discursos d'odi ni discriminatius cap a cap tipus de col·lectiu de la nostra ciutat.
Les paraules del portaveu socialista Juan Pablo Beas, posant nota aquest primer any de legislatura, un 10 a la gestió del PSC, un 2 a la gestió del govern i un 5 a la gestió de l'oposició. I a continuació, Antonio López, portaveu de Vox.
Bueno, como lógicamente...
De l'1 al 10, ¿eh?
Sí. Lógicamente, siendo nuevos en este negocio, nos queda todavía por mejorar, por aprender. Entonces yo me situaría en un bien, un 6.
Anuncis.
Sí, porque creo que se puede mejorar. Todavía tenemos margen de mejora.
Aquestes sensacions d'aquest inici, no tenien experiència política d'aquest any. Com han anat adquirint aquesta experiència?
Bueno, evidentemente es como un entrenamiento para luego jugar los partidos o hacer las carreras. Yo que he sido deportista, pues bueno, se necesita un trabajo, digamos, diario. Si no físico ni puesto delante de un ordenador, etcétera, la cabeza siempre está pensando en todo lo relacionado con tu situación como concejal de Vox, y bueno, siempre la cabeza estás muy muy atento a todas las noticias, la información que te llega, intentas aprovecharla siempre en el buen sentido. Entonces podemos considerar que lo que he dicho, nos queda todavía por mejorarlo.
Per tant, un 6 a la gestió de Vox. Ara, si parlem del govern municipal, quina nota li posaria en aquest darrer any?
Bueno, al gobierno municipal, siendo nuevo gobierno, tras el cambio de partido en el gobierno, pues considerando que a lo mejor... Bueno, a lo mejor, yo no me cabe duda que la intención es buena, no coincidimos en lo que ellos proponen en bastantes ocasiones, aún así se aprueban cosas que ellos proponen, siempre que sean neutras, no hay ningún problema. Entonces yo a ellos en el resultado les daría un suficiente, un 5.
Un 5 a la gestió del govern municipal. I finalment, doncs, a l'oposició, en global, quina nota li posaria?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que el partido mayoritario es el PSC, centrándonos en ellos, a ellos les daría un 4.
Un 4 al paper de l'oposició. Per tant, un 6 a la gestió de Vox, un 5 al govern municipal i un 4 a la oposició. Tot i que aquí en la oposició englobem tots els partits, que estan englobats.
Sí, està claro, porque como es mi queja, aun habiendo incurrido en alguna ocasión, digamos, en ese fallo / error de presentar mociones un poco extramunicipales, creo que lo hemos mejorado. Yo estoy contento con las mociones que hemos presentado últimamente, que han sido totalmente municipalistas, y hay partidos que presentan acabar con el hambre en el mundo, que tengamos respeto. Entonces eso es muy muy demasiado artificial. Queremos todo municipalismo, municipalismo y municipalismo.
Antonio López, el portaveu de Vox. Les seves notes per aquesta legislatura: un 6 a la gestió de Vox aquest primer any al consistori, un 5 a la gestió del govern i un 4 a la gestió de l'oposició. I el quart en posar notes és Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu. Recordem, primer preguntem sobre la gestió del propi partit, després la gestió del govern i finalment la gestió de l'oposició.
Esto de las notas, ¿de dónde te has sacado esto de las notas? A ver, yo no soy en este caso ningún profesor para dar ningún tipo de calificación. Yo creo que cada uno debe saber las notas o los deberes que ha hecho. Como son, yo creo que hemos tenido un 7, yo diría un 7, sobre todo porque desde la humildad hablo, ¿no? Desde un 7, sí, 7, 7,10 ya no, un 7. Y veo que es un alumno, son con mucho poder resolutivo, con mucho una gran capacidad de aprendizaje, una esponja. Y el niño Son, que ha crecido, pues está siendo evolucionando satisfactoriamente. Así que le doy un 7.
Per tant, a la gestió de Som, un 7. Ara, al govern municipal, quina nota li posaria?
A ver, es difícil. Bueno, es un niño más grande, que ya tiene 8 años, más o menos, y le voy a dar, pues, como profesor, humildemente, creo que un ocho, porque, oye, pues lleva tiempo trabajando. Es verdad que es su primera experiencia liderando en el colegio, en el aula, ¿no? Están ahí y bueno, pero tienen intención de hacer cosas muy buenas. A particular a Son en el recreo le ayudan mucho con las mociones y le aprueban todas las mociones, así que ven que las dudas que tiene Son se las responde, o sea que es un buen compañero de clase.
Per tant, de moment un 7 a Som, un 8 al govern municipal, i seguim amb aquesta analogia referent a l'escola, no? Professors, alumnes, ara a l'oposició. Oposició en global, quina nota li
mira,
posaria?
Es que Son es un niño que además es muy cariñoso, Son es una criatura llena de amor, llena de paz, felicidad, no le gustan los conflictos, y por supuesto, ¿qué pasa? Que estamos en el recreo y Son comparte la mayoría de las veces con su amigo de PP, del PSOE, de Vox. Entonces, claro, a los amigos hay que darle muy buenas notas. Entonces yo a mis amigos de la oposición, que a veces tienen un bocadillo más pequeñito, porque claro, ahora los de FEN hay un bocadillo más grande, hay más horas de recreo, de patio, y nosotros pues tenemos un bocadillo más pequeñito y tal. Entonces por eso a mis amigos de la oposición les voy a dar un 9.
Doncs un 9 a l'oposició, 7 a Som Sant Andreu, 8 al govern i 9 a l'oposició, amb aquesta comparació doncs molt entenedora referent a l'escola, al pati i als entrepans. Alguns tenen entrepans més grans i d'altres més petits. Les respostes del portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, un 7 a la pròpia gestió de Som Sant Andreu, un 8 a la gestió del govern municipal i un 9 a l'oposició. La següent, en posar notes, Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
Bueno, esto de las notas es relativo, ¿verdad? Y sobre todo cuando afectan a uno, porque claro, la nota te la tendrían que poner el resto de ciudadanos, que al final es el que tiene que apreciar pues si el trabajo que realizas llega a buen puerto, si realmente se está recogiendo lo que te piden y se traslada de forma correcta al ayuntamiento, si eso además tiene unas consecuencias en cambios. Nosotros nos valoramos el trabajo positivamente porque claro, el tiempo que le dedicamos, las horas que le dedicamos y lo que trasladamos, que es a través de mociones, que es como podemos trabajar desde la oposición, pues creemos que dentro de la estadística, en cuanto a cosas presentadas, aprobadas y las que no, pues sacaríamos una buena nota. Pero yo creo que hay que tener la humildad suficiente como para que pensar que siempre puedes mejorar en tu trabajo, en tu vida, en tu forma de pensar. Quiero decir, no te puedes limitar y por lo tanto dejemos la valoración de nuestro grupo a la ciudadanía y si quieres, pues puntuamos otras cosas.
De lo al deu.
Lo dejamos a la ciudadanía. Yo personalmente creo que estamos ahí en un notable.
A un notable.
Venga.
¿Set, vuit?
Un 7. Siempre podemos mejorar, siempre.
Del govern municipal, ¿quina nota li posaria?
Hombre, pues tenemos que pensar que llevamos un año ya, ¿no? O sea, se ha dado un margen en cuanto a aprender a gestionar o a lo que significa gestionar un ayuntamiento desde lo que es el gobierno. Siempre se puede mejorar la gestión. A ver, es que yo creo que lo haríamos de diferente. Yo lo dividiría en gestión del ayuntamiento, progresa adecuadamente. Es decir, tiene mucho que mejorar, pero bueno, es una progresión. Al fin y al cabo es el primer año y creo que se tienen que, bueno, ya deben de estar ubicados, pero bueno, esos primeros 6 meses se los dimos como de tregua, ¿no? Para saber cómo iban a ir, por dónde iban a ir, ¿no? Y luego en cuanto a que la gente sepa lo que están haciendo, en cuanto a la difusión, hay que darles un excelente, un sobresaliente, porque realmente la ciudadanía está súper bien informada mediante publicaciones en todas las redes y por todos los medios de paso a paso que hace el gobierno, ¿no? Es decir, cualquier acción que realiza el gobierno municipal, que entran dentro de las funciones, que es manejar un ayuntamiento y manejar una ciudad, está publicado. Incluso muchísimas cosas que van a pleno y salen antes que las sepamos los propios regidores. Por lo tanto, oye, en cuanto a difusión, perfecto. Y luego la otra parte que yo también señalaría es en cuanto al trato que se nos da a la oposición, ¿no? Yo aquí sí que les pondría un sub y bajo, porque a mí no me gusta suspender a nadie, pero sí que es verdad que si tú te paras a mirar el trato que nos dan a la oposición, pues sí, no más del sub y bajo no es, ¿no? O sea, empezando, si hacemos un poquito de orden cronológico, ya empezamos desde la oposición cuando se constituyó el ayuntamiento y se hizo ahí del cartapacio, lo primero que hicieron fue bajar las indemnizaciones a la oposición para desincentivar absolutamente nuestro trabajo, ¿no? Luego pues los recursos fueron tarde, muy tarde, en cuanto a despacho, en cuanto a ordenador, en cuanto a línea de teléfono, que yo por supuesto la he devuelto, yo trabajo con la mía, lo decía antes, lo hago ahora, no sé, quiero decir, la oposición, parece mentira que este gobierno, que ha estado durante, como yo, toda su vida en la oposición, en cuanto toca poder, lo que hace es que no solo hace lo que le hacían, sino que además lo agranda, ¿no? O sea, son cositas que van, pues eso, minando la moral, como dice aquel, para que tú como oposición cada vez estés menos motivado. Pero aquí voy a recurrir a lo que le dije al señor alcalde en su momento, justamente en el pleno del cartapacio, que le dije, si usted lo que cree es que desde este grupo municipal, que usted haya bajado las indemnizaciones o todas las trabas que nos pueda poner, nos va a hacer que estemos menos alerta con respecto a la gestión, va a ser todo lo contrario. O sea, nosotros nos vamos a esforzar más justamente para fiscalizar más y mejor la acción de gobierno.
Per tant, en aquesta nota del govern municipal ha parlat de la comunicació, ha parlat de la gestió. Entre totes aquestes notes que ha posat, quina seria la mitjana?
Haríamos una media de eso, de un suficiente, máximo, si llegamos a, el suficiente para mí sería el 5, pues entre el 5 y el 6, si quieres poner un suficiente alto, un bien bajo, pues por ahí se quedaría, ¿no? Porque también es verdad que otra de las particularidades de este gobierno, que yo creo que también en parte es porque es un gobierno nuevo, que no había gobernado antes, cuando tú llegas al pleno y ves el contenido del pleno, pues se ve todo como muy atropellado, ¿no? Hay muchos sobrevenidos, hay muchas cosas que se llevan a pleno, además lo cumplimentan con muchísimas mociones, quiero decir, es todo como muy atropellado, ¿no? Y entonces, esto la sensación que da es de que, bueno, pues o habían muchas cosas por hacer o se quieren hacer muchas cosas, y cuando uno quiere hacer muchas cosas, al final no se abarca todo. Entonces, bueno, yo como nota general pondría un sufí.
Un 5, 5 i mig?
Venga, un 5 i medio.
I finalment, Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular, valorava la gestió de l'oposició.
Yo, como trabajo en la oposición, creo que tanto el PSC como el Partido Popular pues está trabajando profundamente en las propuestas que se hacen. Es verdad que hay otra parte de la oposición que tiene mucha menos experiencia y que creo que ya ha llegado el año, igual que le pedimos al equipo de gobierno, pues que tienen que estar al día en cuanto a la gestión, en cuanto a no ir tan atabalados poniendo un tema, otro tema, sobrevenidos, no sé qué. También la oposición tiene que ser consciente del papel que tiene, del lugar que ocupa, y hacer una defensa coherente de sus líneas políticas.
Per tant, puntuació a l'oposició, de l'1 al 10.
Vamos a ponernos un bien, porque hay un bien, sí, un bien, porque si somos de la oposición somos cuatro grupos y de momento solo hay dos que consiguen o que expresan su planteamiento de su grupo municipal, pues quizás la otra parte, los otros dos grupos municipales, pues también deberían de hacerlo público, de que la gente sepa cuál es tu camino, qué es lo que tú quieres para tu pueblo por esa representación que tienes, que al final es gente que te ha votado a ti, por lo que deberías de exponer o de clarificar en algo que presenta el gobierno municipal, ¿cuál es la visión de tu grupo municipal?
Les notes de Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular, un 7 a la gestió del propi partit, del Partit Popular, en aquest primer any de legislatura, un 5,5 a la gestió del govern i un 6 a la gestió de l'oposició. I la darrera, portaveu en posar notes, Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem.
Bueno, yo en positivo, yo no pondría el 10 porque igual tenemos que aprender todavía muchas cosas y voy a dar ese margen, pero yo creo que por el nivel de trabajo que se ha hecho, por el esfuerzo, ¿no? De llegar, de reorganizar, de poner recursos sobre la mesa, un 9, por supuesto. Un 9 es el primer año, se están sentando las bases de muchas cosas que se van a ver a lo largo de la legislatura y es posible que la ciudadanía aún no pueda estar viendo lo que se está haciendo. Cosas que ya hay cosas que sí que se notan, que sí que se ven, pero yo daría un 9.
Bueno. Un 9 a la gestión d'En Comú Podem, a la gestión del gobierno municipal.
Pues más de lo mismo. Yo creo que ahora mismo el gobierno de la ciudad es un gobierno de gente con muchas ganas de trabajar, gente que se está formando, que se está preparando, que tenía una preparación ya inicial y que está muy comprometido con mejorar todo lo que es el día a día de la ciudad y con mejorar cada uno de los servicios y de los recursos con los que contamos en la ciudad. Y en ese sentido, además está haciendo muchas horas de trabajo. Es brutal el tiempo que estamos dedicando, más allá, ¿no?, de lo que sería un horario pues de los trabajadores y trabajadoras de la casa, en casa, en la preparación, en reuniones, en diálogo continuado con la gente, con de la ciudad. O sea, si tuviéramos que medir la nota por el trabajo que se está haciendo y por el esfuerzo y por el compromiso, sería un 10.
Per tant, tenim un 9 a la gestió d'En Comú Podem i un 10 a la gestió del govern municipal. Una última nota que també li demano i també demanaré a la resta dels seus companys portaveus, quina nota li posaria a l'oposició?
Bueno, ahí sí que yo tengo más que decir. La oposición creo que no está haciendo una oposición responsable, que está haciendo una oposición de pataleta. Continuamente todos son críticas, todos son qué mal lo estáis haciendo. Pocas veces me he encontrado a la oposición que, bueno, de hecho yo ninguna, que venga al ayuntamiento a decirnos, mirar, tenemos esta propuesta, los recursos pueden salir de aquí, pueden salir de allá. Es una oposición que hace pataleta continuamente, que además hay temas de los que, bueno, cuando pongo algún tipo de propuesta que no tienen que ver estrictamente con lo que se hace municipal desde el ayuntamiento, pero que en cambio tiene unas consecuencias muy importantes para la ciudad y que son propuestas, mociones que tienen que ver con el Estado, con la Generalitat, donde pedimos recursos, donde pedimos servicios, donde pedimos dinero, donde además hay planteamientos, ¿no?, ideológicos. Hay como la fantasía de que, si aquí en lo municipal todos los políticos somos iguales, todos pensamos iguales y todos tenemos las mismas propuestas porque nos entendemos, porque lo que queremos es el bienestar de la ciudadanía. Eso no es así. Cada partido, y es así porque si no seríamos un único partido, tiene una forma de un programa político muy diferente, una forma de ver las cosas muy diferentes, y tanto en lo municipal como en lo que no es municipal, donde se priorizan, donde se ponen los recursos, donde se pone el dinero, cuáles son los colectivos que pensamos que son más importantes y cómo se ha de trabajar con cada grupo de edad de la ciudad, no tiene nada que ver, y en lo ideológico mucho menos. Hay partidos que no priorizan la atención a las personas pues en temas de igualdad, en temas de respeto de los derechos, todo lo contrario, eliminarían cualquier tipo de recurso de este tipo, y eso significa estar eliminando todas las leyes que reconocen derechos a grupos y a colectivos. Entonces, no somos iguales. Lo que hacemos, el programa es muy diferente, lo que hacemos es muy diferente, y yo creo que no están siendo capaces de poder influir en la agenda política del gobierno en este momento, que lo que están haciendo es pataleta. Y lo digo en general, los vídeos, por ejemplo, que hace el PSC de crítica al gobierno son vídeos sin profundidad, se basa en mienten y en confundir, no son vídeos donde se profundiza. profundice y no hay propuestas alternativas. Es básicamente crítica y crítica que es muy poco constructiva. Yo insisto, pienso que podrían hacer una oposición mucho más constructiva y mucho más de hacer propuestas.
Per tant, la puntuació del 0, de l'1 al 10, del 0 al 10?
Suspendidos. Pues, no sé, jo sento positives un 3.
Isabel Marcos, portaveu d'En Comú Podem, un 9 a la gestió del propi partit d'En Comú Podem en aquest primer any, un 10 a la gestió del govern i un 3 a la gestió de l'oposició. Les notes dels diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, notes d'aquest primer any de legislatura.
Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
Sant Andreu és talent, és la pàgina web que fomenta el talent local de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha creat una pàgina web per aplegar els artistes de la ciutat. La web està dividida en diverses categories, com arts plàstiques, música, arts gràfiques i multimèdia, arts escèniques, dansa, cinema i fotografia, arts al carrer i també arts literàries. Anna Serra, regidora adjunta de Cultura.
Sant Andreu de la Barca tindrà per primera vegada una pàgina web d'artistes i grups locals. Aquesta pàgina web el que busca és tenir un catàleg on tots els grups i artistes locals es puguin registrar i puguem crear, doncs, recuperar aquest orgull per Sant Andreu de la Barca, on puguem, doncs, anar a veure quins artistes tenim. Aquests artistes estaran catalogats en diferents grups, ja sigui de cinema i fotografia, de música, dansa, cadascú dintre de la seva categoria, i això servirà tant perquè la ciutadania pugui veure quins artistes tenim a Sant Andreu, que tenim talent, també perquè hi puguin haver noves contractacions i, per què no, col·laboracions entre artistes que es puguin descobrir localment. La idea és poder fomentar el talent local i donar-lo a conèixer a la ciutadania.
Com es poden inscriure els artistes?
Els artistes es poden inscriure molt fàcilment des de la pàgina web artistes.sabarca.cat. Aleshores entren, hauran d'omplir un petit formulari on explicar les seves dades bàsiques, explicar també una mica què és el que fan, poden adjuntar media també inclús perquè la gent pugui veure una representació del seu talent, i a partir d'aquí, doncs, poca cosa més.
Per formar part d'aquesta pàgina web, els requisits, els artistes i les formacions artístiques participants han de ser persones vinculades a Sant Andreu de la Barca, per ser el seu lloc de residència o naixement, per ser el seu lloc d'assaig o de creació dels artistes, o per ser el municipi habitual de l'activitat cultural de l'artista o de la formació.
La idea és que els artistes puguin ser, que siguin locals. Hi ha uns ítems que cadascú haurà de mirar, d'acord? Des de viure al municipi, fer assajos al municipi, fer la majoria de les seves actuacions al municipi, s'han de mirar els criteris. La gent s'apunta, es miren els criteris i aleshores es validen les inscripcions.
Finalment, Anna Serra en recorda qui pot aparèixer en aquesta pàgina web.
Artista és qualsevol persona que tingui una creativitat, que mostri el seu talent d'alguna manera, ja hem dit, en diferents categories, ja sigui des de la fotografia, sigui des del cinema, des de les arts escèniques, art de carrer, tot això és potencialment artístic.
Des de la Cultura, des de l'Ajuntament, es tindran en compte aquests artistes a l'hora de programar activitats durant l'any?
Exacte, la idea és aquesta, que no només sigui per mostrar i visibilitzar el talent local, sinó que també sigui un trampolí per poder fer noves contractacions, per què no? La pàgina web és artistes.sabarca.cat.
Sant Andreu de la Barca ja disposa d'una pàgina web per fomentar el talent local de la ciutat.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
És moment de fer balanç i avui farem balanç del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca. Abans de les vacances d'estiu farem balanç avui de diferents programes del Voluntariat per la Llengua, però també parlarem, evidentment, dels cursos de català per adults i també de les properes inscripcions que arrencaran el mes de setembre. Ens acompanya Rosa Monforte, que és responsable del Servei Local de Català. Molt bon dia, Rosa.
Hola, molt bon dia.
Doncs avui és moment de fer balanç d'aquest curs 2023-2024 dels alumnes que finalment han participat dels cursos al llarg de tot aquest any. Però abans parlem del voluntariat per la llengua. Bé, quina valoració se'n fa del voluntariat d'aquest any?
Bé, la valoració que es fa del voluntariat fins des del gener fins al moment actual, hem fet 45 parelles, hem posat en contacte, doncs, aquestes persones, no?, voluntaris i aprenents, per fer conversa. També he de dir que el voluntariat per la llengua no s'atura, no fa vacances, sinó que tot l'any es pot tenir una parella lingüística, tot l'any es pot quedar amb la parella lingüística o tot l'any es pot fer la inscripció al programa, ja sigui com a voluntari o com a aprenent. De fet, aquests últims dies encara ja hem estat fent presentacions de parelles, posant en contacte això, voluntaris i aprenents, i després, doncs bé, potser sí que fan una petita parada, no?, el mes d'agost, o si algú dels dos se'n va, està fora, però després quan torna, doncs continuen. Vull dir que és això, no?, el que voldria remarcar, aquesta idea que les parelles lingüístiques no fan vacances, no? I bé, doncs aquestes 45 parelles que portem en el que va d'any, des del mes de gener, s'afegeixen als participants acumulats que ja teníem des del 2003, any en què va començar el programa, i fan més de 1.200 participants a Sant Andreu de la Barca entre voluntaris i aprenents.
És una xifra molt bona, no?, aquesta dels 1.200 participants de totes les edicions des de l'any 2003 del voluntariat per la llengua, una xifra realment important. No sé si en d'altres poblacions tenen aquest gran nombre de participants en aquest programa.
Bé, sí, en general les xifres, tant del centre de normalització com les de política lingüística de l'últim any, són xifres bones. És un programa que continua creixent. I després, doncs, pel que fa aquí a Sant Andreu, a mi m'agradaria destacar o remarcar que hi ha persones que hi participen des de fa molt de temps i que cada any hi col·laboren. Sempre tenim per això voluntaris i aprenents nous, o sigui, noves persones que s'inscriuen, però també hi ha una bona part de voluntaris, doncs, que any rere any van col·laborant i van tenint diferents parelles.
Recordem que en aquest programa tenim la figura de l'aprenent i la figura del voluntari, que han de dedicar un mínim de 10 hores de conversa en català, però l'èxit d'aquest programa fa que aquestes 10 hores es quedin curtes.
Sí, sí, sí. Moltes vegades la majoria de parelles fan més de 10 hores. Aquestes hores es reparteixen en una hora a la setmana, però després també ells acaben d'acordar, no?, si han de fer un canvi o doncs, poden fer-lo. I després també, a part del voluntariat per la llengua doncs, presencial, és a dir, quedar amb la parella lingüística per anar a passejar, per anar a fer un cafè o per fer qualsevol altra activitat, doncs a banda d'aquest format, també hi ha el format en línia, també es pot tenir una parella lingüística doncs, en línia i fer la conversa a través doncs, d'una videotrucada de WhatsApp o de qualsevol altre sistema.
Per tant, el voluntariat per la llengua es modernitza, eh? Sí. De fet, amb la pandèmia també va ajudar molt per continuar el programa del voluntariat per la llengua, no? Per fer-ho d'aquesta forma virtual.
Sí, era, de fet, aquesta manera virtual ja havia començat abans de la pandèmia, però la pandèmia doncs, va ser clau perquè aquell any, no?, aquell 2020, doncs, les parelles no es van poder trobar i, per tant, doncs, feien tots, o la majoria, converses en línia. Va ser la manera, no?, diguem, de salvar, no?, el programa.
I tant, doncs del voluntariat per la llengua passem ara als cursos de català per adults que han finalitzat aquests cursos. Quants cursos s'han realitzat aquesta temporada i finalment quants alumnes hi han participat, Rosa?
Doncs bé, hi ha hagut un total de 16 cursos. D'aquests cursos que s'han fet al Servei Local de Sant Andreu de la Barca, 12 han estat presencials i 4 en línia. Hi ha hagut tots els nivells, podem dir, des del nivell inicial fins al nivell C2, i pel que fa a nombre d'alumnes, doncs 320 alumnes hem tingut en aquests 16 cursos. Els que s'han fet de manera presencial doncs, han estat cursos de llengua oral, l'inicial, el bàsic 1, el bàsic 2, bàsic 3, elemental 1, tots d'aquest nivell, i els cursos que s'han fet en línia doncs, han estat de nivell escrit, algun curs de suficiència, el C2, com he comentat, i algun curs de nivell intermedi.
Com sempre preguntem, quan parlem dels cursos i parlem dels alumnes, el perfil d'aquests alumnes que finalment han fet aquests cursos de català per adults, el perfil ha de ser molt, molt divers.
Sí, és molt divers. De fet, a veure, els cursos que hem fet de manera presencial, el perfil ha estat majoritàriament d'alumnes que no entenien o no parlaven català. Llevat del grup elemental, que aquí doncs, hi ha en aquest elemental 1 i ja el parlen una mica, però bàsicament tenien aquest perfil. Llavors, una dada que voldria destacar, i que bé, que és una dada positiva, doncs és que d'aquests alumnes n'hem tingut una mica més d'un 10%, 35 persones, 35 alumnes, que han esdevingut nous parlants de català. És a dir, alumnes que al mes de setembre es van inscriure i que no parlaven, i en molts casos tampoc no entenien el català, i que han acabat el mes de juny sent nous parlants de català. Ja vam fer un programa aquí, un dels últims que vam fer amb alumnes, que vam poder sentir, no?, tots aquests alumnes que al setembre no parlaven o no entenien, o les dues coses, i al mes de juny doncs ja es defensaven, ja tenien una parella lingüística, van accedir a l'examen de nivell bàsic 3 amb una titulació oficial de nivell A1 i per tant, doncs, ja tenim aquesta dada positiva, no?, de tenir 35 nous parlants de català. Bé, una mica això, aquest concepte de nous parlants, jo volia explicar. Els sociolingüistes defineixen aquest concepte aquelles persones que parlen una llengua que no han après en l'àmbit familiar o en el seu entorn més immediat, sinó que l'han apresa mitjançant un procés d'aprenentatge en contextos formals, informals o educatius al llarg de la seva trajectòria vital, no? Que seria aquest el cas, no? Han après català i poden parlar-lo, a través doncs, dels cursos de català per adults, no? I del curs que han fet a les escoles velles, perquè han anat seguint doncs, tots els trimestres i al final doncs, han esdevingut o han pogut no, o poden parlar català.
Per tant, són 35 persones.
Sí, són un total de 35 curs, persones.
Dels 320 alumnes que han fet els cursos de català per adults, 16 cursos en total, 12 de presencials i 4 en línia. I ara, de cara a setembre, ara feu vacances a l'estiu i al setembre torneu. Donarem les dates de les inscripcions preferents als antics alumnes i també en inscripció general, però abans de parlar d'aquestes dates de les inscripcions dels cursos de català per adults, és important, sobretot, aquestes proves per saber el nostre nivell de català a l'hora de fer les inscripcions, no, Rosa?
Sí.
Que són les proves de col·locació, que anomeneu sí. vosaltres.
Uh-huh. Exacte. Els cursos de català, no? Diguem que ara el voluntariat no fa vacances, els cursos de català sí que sí. fan vacances, però bé, ho anem preparant, no? Doncs bé, hi ha aquestes proves de col·locació, exacte. O sigui, la inscripció serà el mes de setembre. Aquestes proves de col·locació es fan ara, vull dir, si hi ha una persona que ja té un nivell previ de català però que no ha estudiat al consorci o que hi va estudiar fa un temps, doncs l'ideal és que faci aquesta prova de col·locació o de nivell per saber quin és el curs en què s'ha de matricular. Llavors, això està bé fer-ho ara perquè així, doncs, quan arriba la inscripció ja hi ha aquest procés fet. I, per tant, doncs, ja sabem, no? Ja la persona interessada doncs, ja sap per on ha de començar. Després, també, de cara a les persones que han de fer el curs de nivell C2, que és una demanda que tenim últimament i que ens fan moltes preguntes sobre el C2, doncs, a veure, per poder-se matricular del C2 s'ha de tenir prèviament la titulació del C1. Aleshores, moltes persones ja, doncs, per edat i per estudis, tenen el C1, tenen l'equivalència, no?, d'estudis, no?, perquè han fet l'ESO, i llavors, per tant, tenen l'equivalent al C1. Però tenen un certificat de l'institut. Llavors, aquest certificat de l'institut s'ha de validar per poder fer el C2. Per tant, tots aquests processos, no?, ja sigui la prova de validació o ja sigui el certificat de nivell C1 que s'ha de validar per poder fer el C2, doncs tots aquests processos ja es poden anar fent ara. Fins al 24 de juliol hi ha temps de fer aquesta prova de col·locació o de demanar doncs, les validacions de certificats.
Per tant, tenir-ho en compte, això,
Sí.
Perquè no hi hagin sorpreses després de que quan ens vulguem inscriure ens falti aquesta documentació i no ho podem fer.
Exacte. I després també al setembre hi haurà uns dies, del 2 al 6, que també es podran fer proves de col·locació i es podrà demanar la validació de certificats. Més enllà, no es garanteix que la prova pugui estar feta i corregida per accedir al procés de matrícula. Per això hi ha aquestes dates. Vull dir, després d'aquestes dates també es pot fer i també es pot demanar, però si volem inscriure'ns al mes de setembre hem de tenir en compte aquestes dates. Fins al 24 de juliol, ara, després doncs, hi ha la parada de l'agost, i del 2 al 6 de setembre una altra vegada.
I les inscripcions per als cursos de català a Sant Andreu abarquen després de la diada, el 12 i 13 de setembre, i després el 16 i el 17.
Sí, 12 i 13 és inscripció preferent per antics alumnes només de l'últim any. Si fa més temps, doncs ja no entrarien en aquesta inscripció preferent. I la inscripció general els dies 16 i 17 de setembre. I després, com a novetat aquest any, el 17 de setembre serà per al C2. No exclusiu, perquè també hi haurà doncs, la resta de matrícula. Però el C2 s'ha deixat només per al dia 17, doncs, bueno, perquè se suposa doncs, que així d'alguna manera s'afavorirà, no? Que no hi hagi doncs, tant de col·lapse a la web i que no passin que funcioni doncs, correctament. Per tant, això, doncs, 16 i 17 de setembre, inscripció general, i el 17 per al C2.
Doncs ja tenim tota aquesta informació, ja han fet balanç del Servei Local de Català d'aquest curs 2023-2024, ara és període de vacances, i al setembre doncs ja comença amb tota la maquinària, sobretot amb aquest procés del període d'inscripció per als cursos, i cursos que començaran a finals de setembre, principis d'octubre, Rosa?
Finals de setembre.
Finals de setembre.
Sí, la setmana, l'última setmana de setembre, la del 25-26, aquella setmana comencen. Doncs... I, bueno, i qualsevol cosa, qualsevol dubte, doncs podeu adreçar-vos al Servei Local de Català, ja sigui per, a través del telèfon, en què també hi ha servei de WhatsApp, al 634-75-72-31, o bé al correu electrònic santandreubarca@cpnl.cat.
Doncs Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu Barca, gràcies per acompanyar-nos i, sobretot, bon estiu.
Igualment, moltes gràcies.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
Avui dimecres tindrem una nova dosi del programa K-Pop History. A continuació, un tastet del que podrem escoltar avui a Ràdio Sant Andreu a partir de les 9 del vespre.
Annyeonghaseyo, K-Popers. Jonun Kim Junso imnida. Soc en Kim Junso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 208 de K-Pop History. Serà una edició especial non-stop on enllaçarem uns quants temes d'èxits d'aquesta primera meitat del 2024. A part de poder sentir temes com les G-Idol, les Eilid o les New Jeans, o el duet que van fer el Zico i la Jenny, podrem escoltar, entre molts d'aquests, dels històrics en Super Junior, un grup que, en fi, va debutar siguent 13 el 6 de novembre del 2005 i que encara estan en actiu. De fet, 8 dels membres estan actius dels 10 que queden, els altres dos estan de baixa temporal. Però han tret per aquest estiu el single Showtime a l'11 de juny d'aquest 2024. Té tots els ingredients per formar part de la banda sonora d'aquest estiu, amb una aposta guanyadora de funk clàssic amb guitarra rítmica, veus grandiloquents i bona percussió. No deixa de ser un funk pop amb grans endosis de diversió, vaja, el que demana aquest estiu. A més de 8 milions de reproduccions del videoclip les seves dues primeres setmanes, escoltem la novetat per aquest estiu del Super Junior Showtime. Show.
El programa K-Pop History, aquest dimecres, a partir de les 9 del vespre, en la sintonia de Ràdio Sant Andreu, una hora abans, últim programa de la temporada de Top Music.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Afectacions al trànsit per la construcció de la passarel·la que connectarà el barri de la Plana amb el Parc Central. A partir d'aquest dilluns, 15 de juliol, es tallarà el trànsit al carrer Anoia entre el carrer Vallès i el carrer Garraf. Es podrà continuar accedint a la plaça Baix Llobregat. També es modifica el sentit de circulació del carrer Vallès, que tindrà sentit de pujada des del carrer Anoia fins a l'avinguda Constitució. Les restriccions estan previstes fins al dia 9 d'agost. Joan Jansana, regidor d'Urbanisme.
Sí, de fet, s'han començat aquestes obres aquest mes de juliol. Hi haurà afectacions al trànsit, bàsicament, perquè s'estan fent el pilotatge per les dues columnes que hi hauran, i una d'elles afectarà el carrer Noia, i perquè va una de les bases de les columnes, i a partir del dilluns 15 de juliol es tallarà el trànsit a aquesta part del carrer Noia fins al dia 9 d'agost. D'acord? I llavors, per millorar aquesta zona del trànsit, doncs el carrer Vallès canviarà de sentit i, en comptes de ser de baixada, anirà del sentit del carrer Anoia fins a l'avinguda Constitució. Però, tot i així, els veïns de la plaça Baix Llobregat podran continuar accedint a la zona d'aparcaments.
La construcció de la nova passarel·la de vianants se connectarà a la zona d'equipaments del carrer Anoia i al Parc Central, salvant les vies dels ferrocarrils. El projecte d'un milió d'euros va ser un dels beneficiaris dels fons Next Generation de la Unió Europea, que va atorgar un ajut de 810.000 euros. Les obres podrien estar finalitzades al final del mes de desembre de l'any 2024, d'aquest any 2024, tot i que les afectacions al trànsit només estan previstes fins al 9 d'agost.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I ara tot seguit en el Via Directa, l'espai de nutrició amb els companys de la xarxa ràdio.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda una setmana més a Menja't la vida. Com va la caloreta i l'estiu?
Déu-n'hi-do-ret, no? Pensàvem que no arribaria la caloreta, pensàvem que tindríem un estiu menys calorós, però ja ha arribat, ja ha arribat. Ja la tenim aquí.
Un any en què hem tingut primavera i, per tant, sí. Doncs podem queixar, ara arribava la calor perquè tocava.
Sí. Va. Bueno, també està bé, perquè pels que volen anar a la platja i a la piscina ja està bé.
Avui continuarem parlant de l'alimentació conscient, Naila. Mm-hmm. Oi? Què és això?
De l'alimentació intuïtiva. És una etiqueta que ara hi posem al que podríem dir, doncs, si no ens hagués afectat tot el nostre entorn, el que seria menjar quan es té gana, no? I quan el nostre cos necessita aquest menjar, que és el que fan la gran majoria d'animals, no? Però que nosaltres, al viure en societat i al tenir molts missatges que han hackejat, no? el nostre funcionament envers el menjar, amb aquesta intuïció, doncs ara no sabem realment si mengem perquè tenim ganes, si mengem perquè volem menjar, si mengem, no? Si hem perdut una mica aquest, el nord, i que com sempre diem, doncs és algo amb el que naixem, no? Aquesta alimentació intuïtiva, els bebès, doncs quan tenen gana mengen i quan ja no tenen gana deixen de menjar.
De fet, molt sovint diem, no, que mengem també per emocions, no?
Exacte.
Jo què sé, avorriment, enuig, tristesa, a les pel·lis, quantes mil vegades s'ha vist, que no, en les típiques pel·lícules, que tenen un problema amorós i es mengen aquells pots de gelat de quilo.
Total, total. No? A mi el primer que em ve, no? de que segurament amb aquestes persones, doncs, quan eren petits o petites, doncs pal·liaven algunes de les seves emocions amb menjar, no? I llavors anem a buscar aquest menjar. Quines són les situacions que fan que perdem aquesta intuïció? Doncs, per començar, una dieta habitual desequilibrada. No parlo de dietes, de fer dietes diferents, sinó de portar una dieta amb falta de fibra, amb falta de proteïnes, molt restrictiva, no? Perquè al final això fa que potser tenim més gana, però perquè el que estem consumint no ens sacia realment. No són energia que necessitem, sinó que al no tenir una o al no portar una alimentació equilibrada, doncs fa que contínuament tinguem gana, no? Això és quan consumim productes molt processats, amb molt contingut amb sucre, per exemple, no? O doncs això, falta de fibra, o sigui, gairebé no consumir ni fruites, ni verdures, ni cereals integrals, ni llegums, doncs tot això fa que durant el dia tinguem més sensació de gana, que potser no necessitem energèticament, però com que ens falten alguns nutrients i no ens saci el que mengem, doncs contínuament tenim gana. Una altra situació són els aliments ultrapalatables que tenim disponibles doncs 24/7 al supermercat, no?
Ultrapalatables, m'apunto això.
Ultrapalatables, sí.
Són els mega supersabrosos, diguéssim.
Exacte. Tots els ultraprocessats que trobem al supermercat i que estan boníssims, no? O sigui, aquells que jo sempre dic és que estan boníssims, clar, és que estan fets, no? Perquè estiguin molt bons, busquen aquest sistema de recompensa del nostre cervell per poder, o sigui, per voler prendre aquests productes, doncs, més vegades i que inclús aquesta recompensa en genere, doncs, just el que tu comentaves, Pili, aquest menjar per emocions, no? És com si jo tinc una mala emoció, jo sé que aquests productes me generen un sistema de recompensa al meu cervell i, per tant, vaig a buscar-los per sentir-me millor, perquè estan generats perquè ens sentim millor. Estan fets així.
Aquí obriries un altre meló, i és que si aquests aliments provoquen addicció, com també s'ha parlat sovint de les addiccions al sucre, per exemple.
No, més que una addicció al propi aliment, seria al benestar, possiblement, que una persona trobe en consumir aquest tipus d'aliments, no? És aquest sistema de recompensa que dèiem, no? Si em genera una felicitat momentània, no? Diem-ho així, això ho explicarien millor segurament psicòlegs, neuròlegs que jo, però si a mi em genera una situació de benestar, encara que sigui momentània, en un moment en què jo estigui malament, doncs aniré a buscar aquest menjar. I si jo habitualment estic malament, tinc un problema de salut mental que em fa estar malament contínuament, doncs sí que pot provocar que jo vagi a buscar aquests productes per sentir-me millor. Quines altres situacions ens alteren aquesta intuïció? També sí, hi ha persones que tinguin alteracions hormonals, no? Les hormones el que fan és regular la nostra sensació de gana i sacietat, i pot ser que hi hagi persones que per una alteració en el seu sistema hormonal, doncs això no ho tinguin ben regulat, no? Aquí ja parlaríem d'algo fisiològic, no? Que possiblement s'hauria de tractar. Després, doncs l'estrès, el no prendre atenció a les menjades, no? Allò que sempre diem, si jo quan vaig a menjar, de repente quan començo a menjar miro una altra cosa, per exemple el mòbil, per exemple la televisió, el que faig és desconnectar del moment de menjar, no? I per tant el meu cervell ja no és conscient de que està menjant. Jo vaig menjant, però estic fent una altra activitat. Llavors això ens fa també que realment, doncs, possiblement acabem de menjar, que estem tips i tipes, però el nostre cervell, com que encara no ha percebut que ha menjat, doncs possiblement ens demani més menjar. Després ja, i aquest és el colofó i amb el que m'agradaria treballar una mica més, si ens dona temps avui o en següents podcasts, és la cultura de la dieta, no? O sigui, aquests moments de restricció màxima, de pensar que els aliments, hi ha aliments dolents, no? D'anar fent durant al llarg de la nostra vida potser diferents dietes, doncs això ha fet que hi hagi una alteració tant en la sensació de gana com metabòlicament, com emocionalment, no? I que per tant ja no triem el que mengem perquè tenim gana o no, perquè el nostre cos ho necessita o no, sinó que ho triem en funció de la nostra por, no? a la nostra culpabilitat també. No? O sigui, totes aquestes emocions negatives que es generen entorn a la cultura de la dieta ens fa que després no puguem menjar lliures, que és aquí on el colofó que vol, no? O sigui, el que volia, on volia arribar, no? Que menjar lliure és precisament menjar sense culpabilitat, menjar sense pensar en conseqüències, menjar simplement perquè tinc gana, menjo i trio aliments que em nutreixin.
Per tant, hi ha una feina molt important aquí de desaprendre, de construir-nos per tornar a començar. Això és superdifícil.
De desaprendre. Molt bé, Pili, de desaprendre. Desaprendre, sobretot, la cultura de la dieta. I aquí sí que és cert, doncs, que hi ha una tasca molt gran i sí que, si et sembla, i no voldria allargar massa, però si et sembla, podríem dir alguns tips de què és el que hauríem de fer, què és el que hauríem de treballar per començar a desaprendre la cultura de dieta.
Doncs mira, digues un parell de tips i la setmana vinent continuem, si et sembla.
Vinga. La primera, i jo crec que la més complicada, Pili, és l'acceptació corporal.
Tampoc és gens de fàcil, això, no.
No és fàcil, no és fàcil. L'acceptació corporal, doncs, parteix de deixar de comparar-nos el nostre cos amb altres cossos, no? L'acceptació corporal, doncs, va més enllà, no? O sigui, s'ha de promoure a nivell social la diversitat corporal i la validesa de tots, absolutament tots els tipus de cossos. Fer un anàlisi crític també dels estereotips, no? de bellesa i l'ideal de la persona prima com a persona de salut i èxit. No té per què ser així, no? I evitar comentaris sobre el nostre cos o el d'altres persones, que això són missatges que contínuament fem i que rebem des de que gairebé neixem. I tot això alimenta la ment, no? La mentalitat de cultura de dieta.
Doncs escolta, deixem-ho amb aquest primer, perquè aquest déu-n'hi-do ja, com el podem anar també comentant, Naila, i sí. Reprenem aquest tema en propers podcasts, que donarà per a molt, aquesta alimentació lliure, com desaprendre per tornar a aprendre i alimentar-nos, com tu deus, quan tenim gana i amb productes que en són bons, no? Aliments que són bons per al nostre organisme. Continuem la setmana vinent, si et sembla.
D'acord, Pili. Només voldria puntualitzar que si a algú ja se li ha remogut alguna cosa, ja sabeu que els hàbits saludables és algo holístic, que demaneu ajuda si voleu desaprendre a aquesta cultura de dieta, no? Doncs acudint a un psicòleg, una psicòloga, per poder començar a treballar-ho.
Psicòleg, psicòloga, psiconutricionista, totes dues
coses... No existeix,
coses...
això.
Ah, no existeix?
Això últim no existeix. No, hi ha psicòleg... psicòloga, hi ha nutricionista i hi ha psicòlegs que treballen amb nutricionistes amb una visió, no, cap a la nutrició i hi ha nutricionistes que treballen amb una visió cap a la psicologia, però no existeix la figura del psiconutricionista.
Doncs aquí sí que ens sentes un nou meló i és que potser hauria d'existir aquesta figura, no? Més especialitzada en psicologia i nutrició, amb dues.
No, doncs això és, un perfil professional que o bé té les dues carreres o són dos perfils professionals que treballen conjuntament, perquè al final en la salut de les persones doncs, hem de treballar d'una forma molt
Clar,
més holística.
També tens raó, que es pot col·laborar. Doncs deixem-ho aquí, Naila, la setmana vinent reprenem, val? Fins la setmana vinent, una abraçada gran.
Una abraçada, adeu.
Continguts en xarxa.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Com prevenir el cop de calor? Avui donarem informacions i també consells amb les infermeres Laura Martín i Laura Marín, infermeres especialistes en familiar i comunitària de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia a les dues.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs parlarem avui d'aquests consells de com prevenir el cop de calor. Actualitzarem sobretot aquells consells o aquelles informacions que anem donant any rere any, no, Laura?
Sí, parlarem de la prevenció i bueno, què pot passar en el cas de, què hem de fer en el cas de que tinguem un problema de salut relacionat amb l'augment de la temperatura i del calor.
Comencem parlant del pla d'actuació de prevenció de l'onada de calor. En què consisteix aquest pla, Laura?
Bé, en primer lloc, sí que volia aprofitar que portem programes col·laborant. Estic supercontenta de que avui estigui amb nosaltres la Laura Martín, que és una companya que, tot i que és una nova incorporació a l'equip, ha estat alumna nostra i es reincorpora després de fer la seva residència en familiar i comunitària, i estem molt, molt orgulloses d'atendre-la de nou entre nosaltres.
Ens acompanyarà avui també en aquesta entrevista i també sobretot ens donarà els 6 consells per gaudir d'un estiu més fresc. Això serà cap a la part final d'aquesta entrevista, no?
Sí, correcte. Farem ja al final un repàs dels missatges que ens hem de portar cap a casa.
Doncs ara parlem d'aquest pla, sobretot aquest pla important per prevenir el cop de calor, Laura.
Sí, bueno, com sempre ja sabeu que des de fa molts anys la Generalitat activa el pla de prevenció de l'onada de calor. El seu objectiu és predir amb una màxima anticipació per minimitzar els efectes de la salut quan va haver-hi una onada de calor, és a dir, que puja a la temperatura per sobre de les temperatures esperades. I bé, estan implicats molts serveis, Protecció Civil, els ajuntaments, Salut, etc. I tots treballant i col·laborant alhora per pues això, no? Per millorar que no hi hagin aquests problemes derivats de les pujades de temperatura a les persones i als animals.
Sobretot des de l'equip d'atenció primària, molt important, sobretot per treballar amb el que és la prevenció, no?
Sí, bueno, estàvem parlant d'animals perquè, clar, estem dins de la unitat familiar, tot i que nosaltres focalitzem amb les persones, no? I sobretot treballem amb les persones, amb els grups més vulnerables, que per fer una mica de repàs, recordo que són les persones que tenen més de 75 anys, que viuen soles o que estan dins del programa d'atenció domiciliària, que sí, ho hem parlat diverses vegades, però són les persones que no poden sortir de casa per anar-hi als centres d'atenció primària i als equips de salut anem a casa seva a fer-li la cobertura de les necessitats. També les persones dependents, sobretot les persones que tenen una barrera arquitectònica a casa seva perquè no poden sortir i no poden gaudir, per exemple, dels refugis climàtics que ofereix a l'Ajuntament, persones que tenen malalties cròniques com poden ser la diabetis o problemes cardiovasculars o respiratoris, i també persones amb medicacions especials com podrien ser els diurètics o antidepressius perquè ja sabeu que poden tindre un efecte pues, més possibilitat, per exemple, d'una deshidratació, i també els nadons, entre molts altres.
Donarem aquests consells o aquesta prevenció, sobretot doncs, amb hores de màxima calor, de calor intensa, de temperatures altes, evidentment no sortir al carrer, no?
Sí, clar. El problema el tenen sobretot les persones que treballen al carrer, no? I per això, com parlàvem abans, que està tot relacionat, també està implicat treball, no? Hi ha persones, el que estàvem parlant, que no poden evitar aquestes hores, però la resta de la població sí. Llavors, sobretot, fer un incidir que no es facin activitats físiques intenses a la hores màximes de sol, perquè l'estrès de calor doncs, suposa un perill per la salut i pot agreujar una malaltia provocada deshidratació i esgotament i arribar a les malalties que després parlarem amb la Laura Martín. I de fet, ja saben que sempre fem una prevenció en positiu, però ho hem de dir. O sigui, l'any passat es van registrar 11.000 morts relacionats amb cops de calor a Espanya, I, per desgràcia, amb el canvi climàtic enguany, la previsió de que és que les temperatures arribin a assolir xifres rècords. Llavors, sisplau, sempre ho diem, però sisplau, hem de fer una mica de pensament lògic, no? I de raonament, de no estar al carrer a hores de màxim sol i intentar, doncs, fer els consells que nosaltres recomanem i que, bueno, la idea és aquesta, no? Que evitar problemes i sobretot morts.
Doncs 11.000 morts l'any passat a Espanya. És una xifra molt alta, eh?
Molt alta.
Una xifra, doncs, a tenir en compte i sobretot a seguir aquests consells que us donarem en el dia d'avui. Des de casa, mantenir fresca a casa nostra, com ho podem aconseguir, Laura?
Doncs a casa, ja ho deien les nostres àvies, no? Quan no hi havia aire condicionat. Al matí, doncs què hem de fer? Baixar les persianes, tancar finestres, intentar que no entri el llum. A la nit, tot el contrari, obrirem les finestres perquè aquest aire nocturn entri, però sempre una vegada que ja ha baixat a la temperatura exterior. El ventilador de tota la vida s'ha de posar, sí, però si en llars que la temperatura o espais que la temperatura no sigui superior als 40 graus, perquè si no estem agreujant la situació. I si parlem d'aires acondicionats i d'eficiència energètica, doncs aquí tenim un tip que ajuda a totes dues, no? Hem de posar el termostat a 27 graus, que la gent dirà, oh, això és massa, això, per això millor no posar res. No, posem 27 graus, és fer una temperatura que sigui agradable, i li ficarem un ventilador. I el ventilador ajuda a baixar 4 graus menys, una sensació tèrmica de 4 graus menys.
Per tant, aquest seria un altre consell, mantenir el cos fresc i hidratat, això també és important.
És molt important, i com ho farem? Doncs portant roba que sigui lleugera, que sigui d'un teixit, si pot ser de cotó, de lli. Si fa molta calor a casa, no tenim aquesta situació que hem parlat abans de ventiladors o d'aire condicionat, mullarem aquesta roba. Un drap húmid, tovalloletes. I sobretot hem de anar a beure líquids. O sigui, estem parlant d'un got d'aigua, l'ideal seria com a mínim a l'hora, no? I després és molt important que contactar amb les persones grans, val? O persones que tinguin malalties, que saben que viuen soles, i s'ha de fer un contacte diari per saber com estan i que es troben bé.
Hem parlat d'aquests grups vulnerables, s'hem centrat sobretot a la gent gran, però parlem nadons i infants, que també és important d'aquesta prevenció. I
sí, bueno, amb la línia que estàvem parlant d'adults, sobretot roba lleugera, roba, evitar que sigui fosca, que sigui ampla, i si surt al carrer posar-li ulleres de sol i protecció solar, fotoprotecció solar, menys a les mans, val? I després el cotxet mai has de cobrir, perquè si no augmenta la temperatura i aquesta sensació de calor. En tot cas, sempre s'hauria de fer amb un drap humit. Bueno, superimportant evitar sortir a l'exposició a les hores puntes, val? És a dir, si anem a la platja, a la piscina, l'ideal seria a partir de les 6 de la tarda. I després no deixar mai, però mai, ni nens, ni gent gran, ni animals a vehicles estacionats, tot i que sigui un moment. Val? Perquè ja sabeu que si fora hi ha 40 graus, a dins del vehicle poden pujar a temperatures insostenibles.
Doncs aquí estem amb aquestes recomanacions, sobretot amb prevenció, i ara volem parlar amb Laura Martín sobretot com nosaltres podem ser conscients de que estem patint un cop de calor, de quins serien els símptomes i què pot ocasionar aquest cop de calor.
Sí, sabem que l'alçada de temperatura interna del cos va entre 35,5 i 37 graus i el cos té uns mecanismes per regular aquesta temperatura. No? Per exemple, quan tenim fred i, doncs, ja es produeix la contracció muscular, no, els calfreds, per així augmentar la temperatura. I al revés, quan necessitem baixar-la, doncs suem, o més augmenta la nostra respiració, es dilaten els vasos sanguinis, per això ens posem vermells. Però què passa? Que en condicions de calor extrema o davant d'activitats físiques, com comentava la Laura, intenses en ambients calorosos, aquest equilibri que fa el cos es pot trencar. De manera que la calor s'acumula i la temperatura comença a augmentar i augmentar. I com podem fer això per detectar quan suposa una malaltia? Sí que és veritat que les manifestacions poden ser diverses. Parlarem generalment de l'esgotament per calor i del cop de calor. El cop de calor seria quan la persona es troba molt cansada, amb palpitacions, sensació de mareig i amb molta suor. I què podem fer si detectem aquests símptomes en nosaltres mateixos o en una altra persona? Doncs ens podem anar a zones més fresques com a l'ombra, si estem al carrer, beure aigua fresca, ens podem aplicar directament a la nostra pell aigua amb una dutxa o amb panys humits. I què podem fer si aquesta situació no millora? Doncs aleshores seria el moment de trucar als serveis d'emergència. I ara ens posem en una situació pitjor, quan és el cop de calor, que és quan aquest esgotament per calor comença a augmentar, augmentar, fins que arriba el cop de calor. I és quan el nostre cos, aquests mecanismes que hem comentat abans, ja comencen a fallar i el cos ja no es pot refredar per si mateix. Aleshores ja parlaríem de signes i símptomes més greus, com són que la temperatura corporal passa dels 40 graus, la pell estaria seca, podem tenir nàusees, calfreds, alteracions de la consciència. I en aquesta situació què podem fer? La primera acció sempre que hem de fer com a ciutadans que ens trobem en una persona que es troba així és trucar als serveis d'emergència, ja sigui el 112 o el 61, per avisar de que hi ha una persona amb un cop de calor perquè vinguin el més ràpid possible. I nosaltres, mentrestant, què podem fer de mentre que arriba l'ambulància? Doncs nosaltres podem ajudar retirant la persona a un ambient més fresc. Podem humitejar la seva pell amb aigua fresca per rebaixar la temperatura. I sobretot és molt important que en aquests casos en què la persona no estigui una miqueta més adormida, que el nivell de consciència estigui més baix, no oferir-li aigua, ja que en aquests moments no seria segur per empassar i ens podíem ofegar. Aleshores, la col·locaríem, si hi ha inconsciència, en posició lateral de seguretat. Tornem a recordar que la millor mesura pel tractament de les malalties relacionades amb la calor és la seva prevenció. Sobretot estan més alerta al que ha comentat la Laura, les persones més vulnerables com els infants, la gent gran, ja que les que tenen malalties o prenen medicació que els hi pot costar més aquests mecanismes que hem parlat de compensació.
Doncs ja sabem com es manifesta el cop de calor i ara sí, Laura, tens aquests 6 consells per un estiu més fresc, no? Aquests 6 consells que els hem d'anotar, no? Els hem d'escriure, no? I els hem d'estudiar, no?
Sí, fem així un resum ràpid del que ha parlat Laura abans. Què podem fer a casa? Doncs controlar la temperatura ambiental. Al carrer, com no podem controlar la temperatura ambiental, evitarem el sol directe, sortint a les hores de menys exposició o caminant per l'ombra. A la feina evitarem els riscos. Limitarem l'activitat física durant les hores de més calor. Ens protegirem bé de la calor també durant la nit. I sobretot és molt important la seva hidratació. Hidratem-nos freqüentment i vigilem amb l'alimentació. Com ha comentat Laura anteriorment, és molt important prendre aigua, encara que no tinguem massa set. Hi ha aliments en gran proporció de líquid, com la fruita, la verdura, sopes fredes com el gazpacho, i evitar la presa de begudes alcohòliques i àpats molt pesats. I el que comentàvem amb els infants, els menors de 6 mesos que encara no prenen aigua, que estan en una lactància materna, en la lactància artificial, doncs fomentarem això. Però en aquesta edat, recordem que no cal que prenguin aigua, aleshores ho farem mitjançant l'alimentació.
La seva mare sí que ha d'augmentar la hidratació, però als nadons no, amb lactància materna no cal donar-li aigua.
Doncs avui, parlant de com prevenir el cop de calor, hem donat informació, hem donat consells i ho hem fet amb les infermeres de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de Barca, infermeres especialistes en familiar i comunitària, Laura Marín, habitual també d'aquestes entrevistes, i avui acompanyada amb la Laura Martín, que ens ha donat sobretot aquests 6 consells per un estiu més fresc, que segurament que seguirem tots aquests consells i com a mínim previndrem, doncs, el no patir el cop de calor, no? Que aquest és l'objectiu principal.
Aquest és l'objectiu i nosaltres també des del CAP doncs, farem els contactes amb la gent fràgil i vulnerable, com cada estiu, per, entre tots, sumar per la prevenció i la salut comunitària.
Gràcies a les dues.
Gràcies.
A L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca té previst el protocol municipal davant d'episodis de calor molt intensa. Quines són les actuacions que durà a terme el consistori? Tot seguit en parlem amb Eunice Martín, regidora de Serveis Socials i Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Bon dia.
També ens acompanya Maria Lladó, coordinadora de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Bon dia, Jordi.
Primer de tot, quin és l'objectiu d'aquest protocol que es posarà en marxa en moments determinats?
Bueno, l'objectiu és que les persones vulnerables doncs, puguin tenir un lloc on refugiar-se quan activem aquest punt de calor.
Això serà quan la temperatura arribi a un...
Sí, ha d'estar que en dos dies estigui a 38,2. Quan ens avisen que tindrem un període de més de dos dies d'aquest pic de calor, llavors s'activa.
El que sí que hi ha previst, que després en parlarem, del que s'anomenen els refugis climàtics, on quan es produeixin aquestes altes temperatures, la ciutadania es podrà doncs, acostar en aquests, el que s'anomena refugis climàtics, on allà què es trobaran?
Bueno, allà es trobaran un espai on hi haurà refrigeració amb l'aire condicionat i per tant doncs es podran allà una mica de lo que és la calor que hi hagi fora, no? I perquè es pogués agafar aire, estigués una estona i te'n pogués tornar a anar.
Davant d'aquest protocol es fa sobretot especial incidència als grups vulnerables. Quins serien aquests grups?
Doncs en principi són les persones grans, especialment les majors de 75 anys, els nadons, les embarassades, persones també que tinguin malalties cròniques perquè amb la calor es poden descompensar, persones amb discapacitat física o psíquica que tinguin limitada el que és la mobilitat, persones que viuen soles i persones fràgils, d'acord? I en principi aquests són els grups de població.
En aquest protocol, que recordem, s'activarà quan arribi doncs, avisos de calor intensa amb temperatures superiors als 38,2 graus, hi ha aquests refugis climàtics. A Sant Andreu de la Barca s'han establert diferents refugis climàtics. Quins serien aquests refugis climàtics i quins serien també s'han establert els horaris?
Sí, seguint bueno, una mica les explicacions que dona la regidora, de que un recurs de refugi climàtic sigui un espai de confort, sobretot de que hi hagi una temperatura adient, va haver-hi una trobada de diferents tècnics dels nivells de departaments de l'Ajuntament i vam valorar quins espais podien donar-se com aquest refugi climàtic i sobretot tenir això clar, que fossin d'obertura pública, que hi hagués algú de garantir aquesta obertura i a més la refrigeració. I també vam valorar l'experiència de l'any passat. Vull dir que l'any passat també ja es va posar en marxa i això també ens va permetre tenir una mica d'indicadors i saber quines eren les més adients. I vam valorar i vam fer una proposta a l'equip de govern que ens van donar en principi el seu vistiplau, que era la biblioteca, de dilluns a divendres en horari habitual, el casal de la gent gran, de dilluns a divendres que estaria obert al matí i tarda, l'Ajuntament mateix, que al matí està obert, vull dir, pot ser un espai perfectament de refugi, el COAP de la Solana, el CAP de l'Avinguda Constitució d'aquí mateix, aquí davant de la ràdio, el CRA, i a la piscina d'estiu de Can Salvi, que l'any passat també va ser la primera vegada que es va posar en marxa, i hem ajustat una mica el que són els horaris. L'horari seria que a partir de les 5 de la tarda fins a les 5, si no vull equivocar-me, em sembla que fins a les... Sí, a partir de les 5 de la tarda fins a les 8 seria accés gratuït. Si us fixeu, el que s'ha volgut fer és intentar donar resposta a tot el que és el territori de Sant Andreu de la Barca. Potser el barri que queda una mica més desatès és el Palau, perquè el Palau sí que és veritat que no tenim equipament amb refrigeració, i aquí sí que recomanaríem que en cas extrem, pues mira, al Mercadona, posar-te malàs, o buscar un espai, però que bueno, que no volíem posar-ho com a refugi climàtic, un centre comercial, però sí que és veritat que potser el Palau és la barriada que ens queda, però bueno, la distància entre el Palau i el CAP tampoc és tanta. Vale?
Per tant, aquests són els refugis climàtics, que aquests refugis climàtics, diguéssim, s'activaran quan aquestes temperatures arribin a aquests 38,2 graus, tot i que aquests refugis climàtics, recordem que ja ofereixen la seva pròpia activitat.
Exacte.
No és que s'obrin sinó que fan la seva activitat i que són llocs on és possible doncs, anar-hi i suportar aquestes temperatures el millor possible, no? Sí. Sí que es treballa molt, sobretot, sí que és un protocol molt transversal, on hi ha molts departaments de l'Ajuntament que estan implicats, però sí que des de serveis socials, quan s'arriben aquestes temperatures dels 38,2 graus, d'aquesta calor intensa, hi ha aquests avisos, evidentment xarxes socials del consistori, xarxes socials també de l'emissora municipal, també ens faríem ressò de, ei, que està activat el protocol, però sí que des dels serveis socials es notifica també directament a les persones d'aquests col·lectius vulnerables, no?
Sí, sí, es notifica, hi ha una persona que s'encarrega d'activar, l'hem passat ho vam fer amb un sistema d'SMS, després també conjuntament amb el CAP doncs es va treballar per les persones grans, també s'avisava telefònicament, vull dir que és un treball en conjunt, com deia Maria, que el que es fa doncs, és poder arribar a tothom des de les diferents parts.
Aquí també, des del servei de teleassistència, també s'informa als usuaris, no?, de les mesures de l'onada de calor, també es dona aquesta informació, no?, de què han de fer també des de casa, no?
Exacte. El tema de teleassistència cada any col·labora, vull dir que hi ha una campanya d'aquest tipus d'onada de calor i s'informen a tots els usuaris de teleassistència. Bé, això és també un protocol que té establert el servei de teleassistència que ens garanteix arribar també al col·lectiu de fràgil que tenim detectat des de l'àmbit de serveis socials i des de salut pública. Llavors és una manera també d'arribar. També tenim les figures per sort dels agents comunitaris que són personal que té l'Ajuntament que dona aquest tipus d'informació d'aquestes campanyes que pot anar pel carrer, inclús avisar i informar, i també la important que aquest any podíem ser que potser seria la novetat que és senyalitzar els refugis, dir que la gent, com tu deies molt bé Jordi, jo me'n vaig al CAP i me'n vaig al CAP i resulta que també hi ha un refugi, que la gent sàpiga que també és un refugi, que no només per anar al metge, que puc estar assentat i no hi haurà problemes, que ningú em dirà res, i també dèiem de la possibilitat de tenir-ne aigües en els espais que siguin declarats com a refugi climàtics, que ja ho tenim previst. Val.
A banda de tot això, hi ha aquestes informacions, no?, de cara a les persones que des de casa segueixin una sèrie de consells, no?, davant d'episodis de calor intensa, no?
Doncs, a veure, el més important per poder evitar quins són els efectes negatius que poden tenir l'augment de temperatura sobre la salut és la prevenció. Aleshores, consells bàsics. Primer, estar ben hidratats. O sigui, beure sempre és important, però en èpoques de calor, més encara. Aleshores, hi ha recomanacions que diuen de beure un got d'aigua a l'hora, no? Per això de ser una mica curosos i de portar un control. Però el cas és estar ben hidratats, inclús sense tenir set, d'acord? I una bona alimentació, que això vol dir, doncs, evitar fer àpats o menjars que siguin molt pesats, o sigui, doncs menjar coses més lleugeres, amanides i tal, que també porten la seva quantitat de líquid. Això jo faria aquesta la primera recomanació. Segon, evitar sortir al carrer en el moment de més calor, d'acord? O sigui, quedar-nos a casa, òbviament evitar fer activitats que suposin un esforç doble doncs, en aquestes hores, refredar casa nostra, sobretot a la nit, obrir les finestres, quan sigui el moment del dia en el que més calor hi ha, doncs baixar les finestres, fugir del sol. Com a quart, també, si tenim cura o sabem que tenim al costat persones grans que viuen soles, doncs tenir una mica més d'anar en compte amb ells i, bueno, com sempre, el sentit comú, d'acord? Que no ens falti mai.
Exacte, encara que siguin els consells de cada any, val la pena tornar-los a recordar. Són consells senzills que els podem seguir a casa de manera molt, molt, molt fàcil i que això es complementa doncs, amb aquest protocol municipal davant d'episodis de calor doncs, de calor intensa. Recordem, temperatures superiors als 38,2 graus i quan es produeix aquesta temperatura en dos dies mínim és quan s'activa tot aquest protocol que, evidentment, ja s'informarà doncs, a través de xarxes socials, pàgina web del consistori, també a través de la ràdio i també doncs, que aquest any estarà molt visible amb cartells de quins són els refugis climàtics a Sant Andreu de Barca. Els tornem a recordar, que refugis climàtics?
I tant. Doncs mira, tindríem la biblioteca, tindríem el casal de la gent gran, l'Ajuntament, el CUAP de la Solana, el CAP de l'Avinguda Constitució, el CRA i la piscina d'estiu.
Doncs, de Can Salvi, exacte. Doncs ja tenim aquesta informació i volem agrair avui la presència als estudis de Ràdio Sant Andreu d'Eunice Martín, regidora de Serveis Socials i Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca. Gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies també a Maria Lladó, coordinadora de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Polítiques Socials.
Gràcies, Jordi.
I gràcies també a Isabel Sánchez, tècnica de Salut Pública a l'Ajuntament de Sant Andreu d'Abarca.
Moltes gràcies.
Gràcies a les tres.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Les instal·lacions esportives de Can Salvi han acollit un any més la gala dels campions i de les campiones de Sant Andreu de la Barca. Un acte en què vol ser un reconeixement a la feina realitzada pels esportistes i les esportistes de Sant Andreu de la Barca que han assolit els seus èxits en el món de l'esport durant la temporada 2023-2024. Amb la presència de gairebé 300 esportistes, la gala va ser aquest reconeixement a entitats i també esportistes de Sant Andreu de la Barca que han aconseguit fites esportives importants durant la darrera temporada. Hem valorat aquest acte i també les fites esportives dels diferents equips i esportistes de la ciutat amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril. Bé, alcalde, sisena edició de la Gala dels Campions i Campiones. Bé, valoració d'aquesta gala. Déu-n'hi-do com està l'esport de Sant Andreu de la Barca, no?
Pues està com un tiro, i mai millor dit. Vull dir, funciona molt bé. Jo vull agrair moltíssim la feina que fan les famílies, tot el sacrifici, la feina que fan les entitats, i per acabat, evidentment, els esportistes que aconsegueixen els resultats. I com els deia, des de l'Ajuntament estem treballant perquè la ciutat recuperi aquest orgull. Orgull de sentir-se a Sant Andreu, i precisament avui, i aquí, a Can Salvi, en aquesta gala, hem demostrat que Sant Andreu ha de treure pit de tot l'orgull que té a nivell esportiu, i per tant també agraïm molt la feina que està fent la regidoria d'esports en aquest sentit, de promocionar, de seguir millorant les condicions i les instal·lacions esportives, que, perquè precisament això no s'aturi aquí, i tenim campions del món, tenim esportistes professionals i som una petita localitat del Baix Llobregat que en esports treu el cap, i per tant em sento molt orgullós de ser l'alcalde de tots aquests esportistes, de treballar per ells, i per tant que mai s'oblidin que l'Ajuntament en aquest sentit és el seu aliat i que ens tindran al seu costat sempre.
Segurament que si sumem totes les modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, d'esportistes locals, tant aquí com a fora, segurament que sumaran una gran quantitat, i segurament que arribarem a la trentena. Avui un exemple, no? El waterpolo, una campiona del món de waterpolo fa tot just una setmana, com és la Lídia López, no? Un esport que desconeixíem, no? Que es practicava a Sant Andreu de la Barca, o que una de Sant Andreu de la Barca practicava aquest esport.
Exacte, i que ha estat campiona del món. I posaria en valor també, a part de les entitats d'aquesta trentena, les més de 7.000 fitxes federatives que té Sant Andreu de la Barca, i per tant això és un èxit extraordinari, i aquí hem de seguir apostant, i el nostre govern aposta molt, molt, molt per l'esport de salut, per l'esport federat, i per tant jo crec que part d'aquests resultats és també per aquesta aposta, i ho seguirem fent perquè hi creiem i és una de les nostres prioritats.
Alcalde, en aquesta gala jo veia que quan baixaven els esportistes que rebien la seva medalla, els hi comentava: l'any vinent més i millor. Ostres, es pot superar el que hem viscut avui?
Sempre, sempre ens podem superar, i precisament ens podem superar amb treball, amb sacrifici, amb esforç, que són els grans valors que l'esport també predica i ensenya, i precisament les meves paraules també van dirigides aquí. Seguiu esforçant-vos, perquè si us seguiu esforçant i treballant, l'any vinent podreu estar aquí altre cop, i els animo a totes i a tots els que senten avui aquesta notícia, doncs que ho segueixin fent, perquè realment quantes forces tens els resultats que busques.
Miquel Àngel Abril, bé, l'esforç o els premis avui que s'han donat a aquests reconeixements és l'esforç de tot un any.
Sí, és l'esforç de tot un any d'aquestes entitats que hi ha al darrere, no? Que d'alguna manera estan ajudant a que aquest tresor que tenim a Sant Andreu de la Barca, amb aquesta quantitat de disciplines i la qualitat que tenim en l'assoliment d'aquests grans èxits, doncs siguin una realitat, sí.
No hi ha topall aquí, no?
Jo crec que no hi ha topall, no. També ho estava comentant l'alcalde, Tal com van les coses, estem veient que no hi ha topall i que això d'alguna manera també ens esperona a la regidoria d'esports i a l'Ajuntament a estar a l'alçada i tenir aquestes instal·lacions com han de ser, amb la qualitat necessària perquè ajudi amb aquest recorregut, perquè aquest topall no existeixi.
Benvinguda aquesta feina, no? Que sigui pels èxits esportius.
Meravellosa feina i una benedicció, la veritat, i cuidarem aquest tresor que tenim a casa nostra.
A través de la pàgina web de radiosantandreu.com podeu trobar la llista completa dels diferents esportistes que han estat protagonistes de la sisena edició de la Gala dels Campions i Campiones 2024 de Sant Andreu de la Barca. Ràdio Sant Andreu també va tenir l'ocasió de parlar amb algun dels presidents i presidentes de les entitats esportives. Com per exemple Alfonso Bayona, president del hockey de Sant Andreu de la Barca, que també ha fet balanç d'aquesta temporada 2023-2024.
Bueno, esta temporada ha sido buena, ¿vale? Ahí traemos un equipo aquí que ha quedado en segunda posición y bueno, los demás pues han quedado a media tabla todos.
Com afronteu la próxima temporada? Ara de moment descans?
Bueno, ahora descansamos el verano y luego a partir de la última semana de agosto empezarán a entrenar los equipos seniors y cuando pasen las fiestas de San Andreu empezará la escuela.
Com valoreu una jornada com la d'avui, aquesta gala dels campions i de les campiones?
Bueno, consideramos que es una jornada importante porque sirve para dar visibilidad a todos los deportes y que todos los deportes estén unidos por un día.
El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca també ha portat molts campions i campiones en aquesta sisena edició de la Gala dels Campions i Campiones de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb el seu president, a Laura Ranz.
Espectacular, o sigui, subcampions d'Espanya, campions d'Espanya, campions de Catalunya, una temporada brutal, a més una pujada gran, molt gran d'atletes, o sigui, molt contents, molt contents.
El que sí que podem comprovar any rere any que la família del Club d'Atletisme és que va augmentant de forma considerable any rere any, eh?
Mentre no morim d'èxit, és que és el problema que podem tenir. No, sí, la realitat és que sí, ara estem en un punt d'allò de dir, hem de donar el salt de qualitat. Estem lluitant, a veure si podem tindre instal·lacions per poder fer tecnificacions. Això és una batalla que tenim allà, una lluita amb Ajuntament, Diputació, Federacions, però bueno, estem treballant.
I avui en aquesta jornada dels campions i les campiones, una jornada on també podeu compartir moments amb d'altres entitats, no? Que habitualment no teniu aquesta connexió.
És una gran família de l'esport, no? Llavors és això, parlar amb uns, problemàtiques d'uns, problemàtiques d'un altre, encerts d'uns, és una bona nit, una bona tarda nit.
Sí, soc Sergio Carpio, Club Jambo Sant Andreu. Bueno, l'acte d'avui és molt espectacular, veiem la salut del poble, esportivament, és increïble. Totes les entitats que col·laborem i, bueno, i la temporada d'aquest any ha sigut molt bona dintre del que és el handball. He tingut equips amb molt bona predisposició i estem molt, molt contents d'aquesta temporada i esperem que la següent sigui millor.
Àlex Olego, president del Motoclub, ve valoració d'aquesta temporada per part del Motoclub. Com sempre veiem aquí grans esportistes recollint el premi.
Bueno, a veure, com cada any, com ja heu vist, fem resultats dels grans que estan en generals molt en posicions entre els tres primers i després utilitzem una miqueta els nens, com no hi ha classificacions generals amb els petits, no s'arrastren punts, no hi ha campionats, pues, tots els nens que han anat fent pòdiums a les carreres de BMX, Pamtrack, Mini-DH, pues, els hem cridat que així els hi animo una miqueta perquè siguin així, no? Divertint-se i corrent i passant-s'ho bé, no? Com diguéssim. I però a l'any molt bé, i mira, ara fa una setmana anem a estar al Campionat de Catalunya i és el que dèiem, teníem entre els 20 primers teníem a 8 de Sant Andreu i això és, dius, tenim que estar molt contents, no? Alguns que ja no estan al nostre club perquè ja eren de fora, però entre els 20 primers, 8 de Sant Andreu, això és molt important. I ara, bueno, ara ve una Copa d'Europa Panticosa que és molt important i el Campionat d'Espanya dintre de dues setmanes, el dia 27-28, crec que és, si no m'equivoco, l'Ivan Parellem per seleccionador català, que porta 10 xavals, 2 de Sant Andreu de la Barca també, i esperem molt bons resultats. Jo crec que farem bons resultats en categoria élite, en júnior i cadet, en cadet podem també aconseguir alguna cosa, i a veure si acabem abans de les vacances acabem bé.
Valoració també molt positiva de la temporada per part de l'Associació de Patinatge de Sant Andreu de la Barca. Hem parlat amb la seva presidenta, Olga Izquierdo.
Ah, molt bona. Aquest any ha anat molt bé. Tenim moltes puestos de dalt del rànquing i molt contentes.
Com s'aconsegueix tot això? Molt d'esforç, no? Durant tot l'any?
Molt d'esforç, molt. Moltes hores i molt de sacrifici.
De cara a la temporada vinent, com es presenta?
Molt bé, molt bé.
I com valores una gala com la d'avui, aquesta gala dels campions i les campiones? Aquest retrobament també amb d'altres entitats, no?
Sí, no, està maco perquè això retrobem totes les entitats i a les nenes els fa molta il·lusió el reconeixement, està molt maco.
Bé, valoració de la temporada per part del futbol?
Bueno, una temporada en futbol va ser molt bona, en amateur no tant, però en futbol va ser molt bé, hem crescut en femení, que és el que volíem aquesta temporada, ens vam proposar, i en futbol base hem mantingut les categories més importants, cadetà, infantil A, i hem estat a punt de pujar un Benjamí sub-10.
Com sempre, no? Com és habitual, no? El Club de Futbol Sant Andreu, que sempre aquí en aquesta gala té bastanta presència, no?
Sí, sí, la veritat és que sí. El tema del Consell Escolar també ens facilita que hi hagi molts campions, i la veritat és que molt bé, molt bé.
Sant Andreu de la Barca compta amb esportistes d'elit que destaquen en esports com el motociclisme, el waterpolo, el futbol o el pàdel. La sisena gala dels campions i campiones de la temporada 2023-2024 va reconèixer també esportistes locals que competeixen fora de la ciutat en disciplines com el futbol, el waterpolo, el motociclisme, el pàdel o el ciclisme. Entre els noms destacats hi ha els pilots de Xavier Artigas, de Moto2, Alejandro Rodríguez, de Supermoto, el futbolista Darwin Zamora, infantil del Barça de futbol, el ciclista en Raúl Ulldemolins, l'esportista de pàdel Elia Pons i la recent guanyadora del Campionat del Món a la categoria cadet a la selecció espanyola de waterpolo Lídia López Aguilera. A més dels assistents a la tradicional gala de l'esport local, Sant Andreu de la Barca compta també amb esportistes nascuts o residents a la ciutat que destaquen en els seus esports, com Jordi Morales, que disputarà els seus 7ens Jocs Paralímpics a París a la modalitat de tenis taula, o els jugadors del Barça Atlètic en Pau Prim i Gerard Martín, Joel Pleguezuelos, jugador de la categoria juvenil de l'Espanyol, el pilot de Superbikes, Xavier Vierge, el raider Pasqual Canals, les esgrimistes Maria i Júlia Castanyo, la portera de futbol sala Irati Martín Rico o la jugadora de rugbi Esther Moraleda. A Ràdio Sant Andreu us oferim doncs, un fragment de la sisena edició de la gala dels campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, on es va poder entrevistar a la guanyadora del campionat del món de waterpolo a la categoria cadet, Lídia López Aguilera, a més dels motociclistes Xavier Artigas i Alejandro Rodríguez, el futbolista de l'infantil del Barça Darwin Zamora, el ciclista Raúl Ulldemolins i també l'esportista de pàdel Elia Pons.
Primer de tot, volem convidar aquí a l'escenari el Darwin Zamora. És jugador infantil del Barça, segon classificat a la Lliga Infantil de la temporada 23-24. Ha estat anomenat millor jugador de la seva categoria i ha participat en el seu equip en tornejos a Cancún, Orlando i Japó i signarà ben aviat el primer contracte amb el Barça. Darwin Zamora, que puja aquí dalt de l'escenari, fort aplaudiment. També volem convidar a Elia Pons, jugadora de pàdel, campiona d'Espanya a la categoria cadet, tercera del rànquing de Catalunya de menors de 35ena al rànquing absolut de Catalunya, número 1 d'Espanya i primera amb la seva parella de joc. I habitualment, cada cap de setmana és habitual veure l'Elia Pons en el seu Instagram aconseguint un premi. Més esportistes d'elit, Alejandro Rodríguez, pilot de Supermoto, tercer classificat a la general en el campionat d'Espanya de Supermoto a la categoria júnior. Aquest any també està disputant el campionat de França de Supermotor, on està lluitant i està en aquests moments entre els 5 primers classificats. Raúl Ulldemolins, corredor de mountain bike, ha participat en curses i proves destacades com la Titan Desert. Aquest any ha participat a la Four Stage de Lanzarote, a la Four Island de Croàcia i ja es prepara per participar doncs, el mes d'agost a una prova a Austràlia. Per tant, que pugi aquí també a dalt de l'escenari el Raúl Ulldemolins. El tenim per aquí? El tenim? Sí, el tenim aquí. És que necessiteu que aplaudiu més fort, eh? També rebrà la seva medalla Xavier Artigas, pilot del Mundial de Moto2. Aquesta temporada ha debutat a Moto2. El Xavier Artigas ha fitxat per 3 temporades per l'escuderia Forward Racing després de 3 anys a Moto3. Un salt important, el de Moto2, el de Xavi Artigas. I avui també ens acompanya una modalitat esportiva que crec que mai havia pujat aquí a l'escenari de la gala dels campions i les campiones. Estem parlant del waterpolo. Lídia López Aguilera acaba de participar en el campionat del món de waterpolo fa tot just una setmana, atenció, és campiona del món de waterpolo a la categoria cadet. Actualment està becada en el CAR de Sant Cugat i té molt de mèrit el que està fent la Lídia, perquè només fa 4 anys que ha començat a jugar a waterpolo i ja la tenim aquí, campiona del món amb Espanya. Bé, començarem primer amb Lídia López, que és l'última que ha pujat. Bé, Lídia, campiona d'Espanya de waterpolo, fa tot just una setmana estaves a Turquia, no?
Sí. Ara vam tornar fa una setmana. Ha sigut una experiència inolvidable. Després d'haver estat entrenant tot l'any, 5 hores al dia, al final ha valgut la pena tot el que hem aconseguit.
Important, per què no, el nom de Sant Andreu de la Barca també arreu del món, a Turquia, campiona del món. Ella no juga aquí a Sant Andreu de la Barca perquè no tenim equip de waterpolo de moment, alcalde, de moment, juga al Club de Natació Molins. Sí. I com faries que la gent practiqui el waterpolo? Com podríem animar la gent que ens està veient ara en aquests moments? Perquè tu per què jugues a waterpolo, Lídia?
Jo jugo perquè a mi m'agrada molt nedar i totes les meves companyes de natació feien waterpolo també. I quan vaig començar, com em portava molt bé amb elles, em va començar a agradar. I com és un pilot, un esport amb pilota i tot, és divertit. I encara que hagis de dedicar moltes hores d'entreno, al final t'ho passes molt bé.
Fort aplaudiment, Lídia López, campiona del món de waterpolo amb Espanya fa tot just una setmana. I aquí tenim un altre exemple que també posa el nom de Sant Andreu de la Barca allà on va. És l'Elia Pons, jugadora de pàdel. Elia, jo no sé com tu fas, cada cap de setmana que et seguim a través del teu Instagram, sempre vas guanyant campionats, tornejos. Com tu fas, Elia?
Bueno, són moltes hores entrenant durant la setmana i és entrar a la pista, concentrar-te i intentar fer tot el que has entrenat durant tota la setmana. I bueno, si ho fas bé i fas el que has entrenat, pues, acabes tenint els resultats que esperes.
Ara descans, vacances o encara continues?
Bueno, demà començo el Campionat de Catalunya sub-17, que l'afronto amb molt bon peu i podem fer un bon resultat. I a finals d'agost tinc el Campionat d'Espanya a Madrid.
Això vol dir que l'any que ve tornarem a veure aquí, no?
Ojalà, ojalà.
Tenim un altre exemple, un altre esportista. Ell és el Darwin Zamora. És jugador infantil del Barça. Ha signat o signarà aviat el primer contracte professional amb el Barça. Darwin, ¿cómo ha estado esta temporada? Muy bien, ¿no?
Me ha ido muy bien, la verdad. Me ha ido muy bien, la verdad. He salido en el 11 ideal de la Masía y perfecto.
¿A dónde te agradaría arribar? ¿Primer equipo?
Ojalá.
Hombre, teniendo en cuenta que tenemos ahora un jugador de 17 años como es el Lamine Yamal, pues tú seguramente, potser amb la teva... ¿Cuántos años tienes ahora?
13.
13, pues se quedan 3 años, ¿no?, para debutar con el primer equipo, ¿o no?
No poc sé, poc. Sí.
Sí? Et quedaràs al Barça, Darwin?
Sí, sí.
Sí? Sí? Sempre, no?
Sempre.
Gràcies. I una altra modalitat que també ens acompanya avui, ell és el Raül Ulldemolins, és corredor de mountain bike, has participat a moltes curses, aquí en el currículum és llarguíssim, la Titan Desert, i ara t'estàs preparant perquè vas a Austràlia el mes d'agost.
Sí, la veritat és que aquí el ciclisme, aquest poble, aprens molt ràpid, hi ha molt d'ambient, hi ha molt de tècnica, i a tots els viatges que he fet per tot el món, me n'adono que aquí tenim un nivell d'anar amb mountain bike que és acollonant. I aquí és això, a mi m'agrada fer mountain bike i viatjo, i m'agrada molt.
I Raül, avui que en aquesta gala dels campions de les campiones que també reconegui un esport com el que practiques tu...
Perfecte, home, això és cuna de campions, home, aquí hi ha molta gent molt bona i la canalla...
Puja, puja.
Ens han de pujar. Molt bé, home.
També ara anem de la mountain bike, anem al motor, perquè tenim l'Alejandro Rodríguez, pilot de supermoto, com dèiem, tercer classificat a la general del Campionat d'Espanya de supermoto a la categoria júnior. I ara, Alejandro, una de les novetats d'aquest any, que estàs competint també a França, que se't quedava petit a Espanya, a Catalunya?
No, bueno, a Espanya també hi ha molt, molt de nivell, molts pilots bons, però, bueno, aquesta temporada ha sigut una mica de canvi, canviant del Campionat d'Espanya al de França. Al final són circuits nous, rivals nous i la veritat que estem molt contents de com està anant la temporada, aprenent i millorant cada carrera, sobretot disfrutant, que és el més important.
I al costat aquí, Xavi. Aquí tenim Xavi Artigas, l'hem vist créixer durant tots aquests anys, l'hem vist amb 3 temporades a Moto3 i aquest any ha fet el gran salt a Moto2. Xavi, com ha anat la temporada? Que encara ara estàs en el descans, no? Una mica de vacances, però aviat tornes un altre cop, no?
Sí, bueno, primer de tot, bona tarda a tothom. I sí, sí, estem ara al paró d'estiu, portem mitja temporada i ara ens queda una altra mitja per davant, a veure què tal se'ns dona. Ara el que ve és acabar les curses d'Europa i començar tot el campionat a Àsia.
Xavier Artigas sí que posa el nom de Sant Andreu Barca arreu del món, eh? Amb tots els campionats que hi participes, totes les curses, eh?
Sí, s'intenta. I sempre el més alt i a veure què tal.
Canvi de categoria, canvi de moto, canvi d'escuderia, molts canvis d'aquest any.
Sí, és un canvi bastant gran perquè de la Moto3 on venia a la Moto2 adaptes molt poc o quasi res. És tot nou, però bueno, se m'adapta millor a mi, jo que sóc bastant gran per anar amb moto, i bueno, pues, apretar, donar el màxim i a veure què tal se'ns dona.
Et llanço un repte aquí, Xavi. Tres temporades a Moto3.
Sí.
Dos a Moto2, MotoGP.
Ojalá, com ha dit el Darwin, ojalá, no? Si d'aquí tres anys estem a MotoGP i ella al primer equip, pues seria perfecte, però pas a pas.
Gràcies a Xavi Artigas, pilot de Moto2.
Un fragment de la sisena edició de la Gala dels Campions i Campiones de Sant Andreu de la Barca, en què va reconèixer els millors esportistes de la temporada 2023-2024, però també reconeixement a aquells esportistes de Sant Andreu de la Barca que competeixen a fora de la ciutat en diferents disciplines, com el futbol, el waterpolo, el motociclisme, el pàdel o el ciclisme.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directe d'avui dimecres, dia 17 de juliol. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials, del Facebook, el Twitter i també Instagram, i com no, a través del nostre canal de WhatsApp.
Turned into winter with you. There's no in between. Some things won't be meant to last. Too much of a good thing. Peaceful, I stepped into your water. Swam until I almost drowned. Now I'm down to one more breath. I'm too deep to get out. Love so unkind. Once the sunlight hits your eyes, I used to think that you could be the one. Be the one. The love in you is just like staring at the sun. At the sun. If you look too long, it leaves you blind. Baby, so cry just a little. Cry just a little. But they hate to say what does. Your eyes, I used to think that you could be the one, be the one. The love in you is just like staring at the sun, at the sun. If you look too long, it leaves you blind. Oh, baby, so cry just a little, cry just a little. But they hate to say we're done, say we're done. A little.
is changing.
Only pain heals this condition now. Like